Bé, doncs com és habitual ja en aquest espai al Coses Nostres, us portem diferents perfils que puguin ser doncs, una mica referents per tots i totes nosaltres, dones que s'han dedicat al món doncs, que molt probablement moltes vegades doncs, no estava destinat per les dones. Això ens centrem en el pensament doncs, d'anys enrere, no? Però que a dia d'avui encara veiem que és complicat fer-se un lloc en aquest món sectorial. Avui tenim amb nosaltres la Ione Pla. Ione, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Ione és enginyera biomèdica, treballa en la indústria farmacèutica, també té relació amb les tecnologies de la informació i la comunicació i amb l'educació. Ione, has fet moltíssimes coses. Hores d'ara et trobes a Suïssa i estàs fent de consultora.
Sí, exactament. Expliquem... Estic aquí i, bueno, molt divertit.
Expliquem una mica aquesta evolució. Vas començar amb una enginyeria biomèdica i per què va sortir aquesta intenció de fer aquesta carrera?
És una molt bona pregunta. Jo vaig dubtar entre enginyeria i belles arts i filosofia. Ah. I sembla que no sigui igual. Vaja, no ho és, no? Però té moltes coses en comú en com penses sobre el món, com vols entendre el món. I per mi això va ser molt interessant.
En aquest cas, també, mira, ara que deies aquesta diferència entre una i l'altra, a mi em va passar el mateix. Jo volia fer física i volia fer periodisme. Per tant, mira, en alguna cosa ens assemblem.
Sí, però vas triar periodisme.
Sí, correcte. Sí, si no, no estaria aquí. Vaja, no ho crec. O potser sí, eh? Vés a saber. Potser sí. Ione, deies, vas triar al final doncs, aquesta enginyeria biomèdica. Per què dius que no hi ha tanta diferència entre una cosa i l'altra?
Per mi és una pregunta de com volem entendre el món. I encara que les dues opcions et donin una visió diferent i una manera diferent de pensar-hi, realment el que fas és pensar com funciona el món, com el vull entendre, com puc fer que s'entengui millor també d'una manera o d'una altra. Amb les arts és d'una manera més emocional i indirecta, diguéssim, però amb l'enginyeria també com ho entenem i després com solventem alguns problemes més pràctics. I a mi la practicalitat aquesta em agrada molt.
Uh-huh. Parlem també de la vessant d'aquesta indústria farmacèutica, perquè, com dèiem a l'inici, has fet moltíssimes coses i crec que també lligar uns estudis amb uns altres també anirà bé també per la gent, per saber que no només ens podem quedar en una carrera, sinó que després podem seguir evolucionant segons els interessos que tinguem en cada moment, no?
Sí, això totalment. Jo vaig començar pensant que voldria fer investigació pel càncer. Vaig posar-me en uns projectes durant la universitat i vaig anar a uns laboratoris i fer uns projectes i una mica de recerca i em vaig adonar que no era per mi. M'agrada molt treballar amb gent i amb equip i vaig mirar, a veure, on puc tenir un impacte sobre la salut de la gent que no sigui directament en recerca trobant nous medicaments o noves maneres de tractar. I doncs la indústria farmacèutica va ser una avinguda bastant, bastant bona, que només he treballat amb un parell de feines i ara, en tant que consultora, aconsello a farmacèutiques com fer la seva estratègia. Són diferents maneres de treballar en la salut, però per mi això va ser una part important.
Ara estàs a Suïssa, Ione, no sé fins a quin punt et vas trobant que aquestes sortides professionals no hi eren a casa nostra. I per això vas marxar a Suïssa.
Crec que la tria de la universitat va ser molt direccional per la resta. Perquè vaig anar a estudiar a Lausanne, aquí a Suïssa, i al final vaig fer les relacions, vaig conèixer l'empresa on treballo ara, vaig fer molt bons amics que viuen ara també a Zúric, i tot es va construir així una mica naturalment.
Mm-hmm.
Segurament, si hagués estudiat a Barcelona, hagués tingut alguna cosa similar allà, però qui sap, la indústria farmacèutica m'agrada i n'hi ha moltíssima aquí a Suïssa. Doncs potser també és la selecció d'indústria que em fa també seleccionar el lloc.
Uh-huh. Com a consultora, no sé si, també, perquè clar, aquí sempre diem que en aquests termes, amb aquests estudis que teniu, sempre s'ha d'anar estudiant més, no? Cada vegada van evolucionant ja no només la tecnologia, sinó tot el que ens envolta. Suposo que aquí també doncs, heu d'anar fent estudis posteriors després d'haver passat doncs, tota aquesta etapa estudiantil i ara que esteu treballant també, no?
Sí, hi ha sempre coses a aprendre i a mi m'encanta. Jo llegeixo molt, no he fet uns estudis posteriors, superiors, addicionals, però sempre hi ha coses on m'apunto a cursos de com aprendre sobre diferents temes, com estar més connectada a les tecnologies. Ara tinc un projecte d'educació i estic fent molta recerca en com aprenen les persones per aplicar-ho en aquest projecte. Hi ha sempre coses a aprendre més, però jo crec que el criteri és què m'interessa i això és el que miro.
Ara en parlarem, en detall d'aquest projecte educacional. A mi el que m'interessa saber és com va ser tota aquesta etapa estudiantil en el moment que tu vas arribar a estudiar aquesta enginyeria biomèdica. Doncs què és el que vas veure? Perquè en moltes ocasions, amb les noies que ens han acompanyat, doncs hem pogut veure que la seva experiència era bastant, posem-hi entre cometes, dura, perquè els oients encara no han escoltat aquestes entrevistes, però sí que és cert que el que dèiem, no? Va ser una mica dura perquè éreu l'única noia o les úniques tres noies, les úniques quatre noies que estaven iniciant aquella carrera.
Això és una bona pregunta. La universitat on vaig estudiar, que és una politècnica, té, crec que ara, 25 o 27% de noies. És a
Mira,
dir, molt poques.
molt
En
poques.
biomèdica, en química, en arquitectura, n'hi ha més en proporció. Jo crec que la meva carrera, quan vaig començar, érem 40 o 45% de noies, i doncs més o menys la meitat. Però, al final del primer any, només van aprovar 25% de la classe. La selecció en aquesta universitat és al final del primer any i doncs el dubte era d'un costat de veure que, vaja, érem l'única enginyeria amb una representació de noies i d'un altre costat el dubte de funcionarà o no funcionarà? Aconseguiré o no? I quan mires a la classe, sí, hi ha bastantes noies, però quan mires a l'escola, quan estàs estudiant a la biblioteca, no n'hi ha gaire bé. I doncs a vegades sí que em sentia com, no sé si aquest és el lloc per mi.
Ara et feia referència a aquest 25% d'aprovats en el primer curs, aprovats nois i noies, en aquest cas, no? Veiem que
Sí.
després, al segon curs, no sé fins a quin punt, quantes noies hi havia en aquesta classe de les 40-45% que comentaves.
Doncs mira, és interessant perquè hi havia més noies al segon curs, perquè hi van fer un estudi a la universitat fa uns quants anys i van trobar que les noies que acaben fent enginyeria són les, o aquestes, aquests estudis que són normalment menys, amb aquest pensament que tu deies una mica més endarrerit, menys de noies, s'hi apunten menys i doncs només s'hi apunten les que realment ho volen i lluiten per això. I doncs són com més lluitadores, o en tot cas aproven més i tenen més bons resultats que els nois en els mateixos estudis que no haguessin hagut de anar contra algú que és com molt entès com normal per apuntar-se.
No sé si et vas trobar en algun cas amb alguna discriminació, per dir-ho d'alguna manera, amb aquests nois i noies que tenies a la classe, algunes companyes que s'haguessin trobat en alguna situació complicada, o en el teu cas, justament, doncs de veure que aquests nois venien i us deien, no, què fas aquí, si tu això no és per vosaltres.
Això, sí, m'ho he trobat molts cops i en diferents maneres. Alguna vegada, però poca, així com dius, que vinguin i diguin, això no és per tu. I jo tinc un bon record, una mica, em fa gràcia ara, en retrospectiva, d'una conversa on vaig tenir que em van dir, per trobar un marit és millor anar a fer econòmiques. I jo, bueno, potser no estic aquí per trobar un marit, però
Bueno, també et
gràcies
diré una
pel
cosa,
consell.
potser no es plantejaven tampoc els que et van dir això, suposo que formaven part de la mateixa carrera i veien que els estudis en si superaven, no?, aquesta part amorosa de la vida de cadascú.
Sí, això, vaja, és una d'aquestes situacions que dic, bueno,
O això,
interessant.
Ione, o que es pensaven que tots eren lletjos.
Bueno, això sí,
No?
bueno.
Vull dir, clar, vull dir, fins a cert punt, no? Una cosa és que et dediqui molt de temps a estudiar i no tingui temps per altres coses, i l'altra és que, mira, doncs és que són més lletjos que anar a peu, i llavors, bueno, potser haguessis trobat algú millor a l'altra zona, no?
Sí, bueno, no ho sabrem mai. Però el que sí que vaig trobar que era molt més difícil és totes les persones que, volent ser amable, deien, ui, això és molt difícil. Segur que ho vols fer? I és com, sí, és molt difícil i estic molt segura que ho puc fer, saps el que vull dir? I clar, i ara ho puc dir en retrospectiva, però quan estava allà i em demanava algú que, pensant en mi i pensant que em donava bon consell, em deia, ui, estàs segura? Això potser és massa difícil per tu. I no crec que ho haguessin dit a un noi. Això va ser molt més difícil, perquè és molt... Separar-se d'algú que et fa un comentari així més dolent és fàcil, dius, bueno, això fora. Però separar més d'algú que ho fa amb les millors intencions, però fa algú que no està tan bé, és molt més difícil. I això va ser més complicat.
Jo el que et diré és que una enginyeria, sigui la que sigui, vull dir, jo, a tothom que em diu que vol estudiar una enginyeria, jo els dic, siguin homes o dones, nois, això és molt difícil, vull dir, ja podeu tenir forces, no?, per a dedicar-vos, i perquè al final també, doncs, sabem que és una etapa, en aquest cas els estudis d'aquestes carreres que són molt complicades per qualsevol persona, vull dir, al final són molts números, moltes fórmules, moltes tècniques diferents, i suposo que això també és el que deies abans, no?, que per molt que les noies no siguin contemplades o no fossin en el seu moment contemplades per fer aquestes carreres, si tu curres, acabes arribant on estàs tu, per exemple.
Sí, sí, absolutament.
Bé, anem a parlar també d'aquest projecte educacional. Ione, perquè ens deies abans, és un projecte que, a mi m'ho has dit fora d'antena, és un projecte que va sortir de forma orgànica, és a dir, no us esperàveu que arribés on està a dia d'avui. Primer de tot, si et sembla, parlem d'aquesta relació amb la educació. En quin moment vas decidir iniciar un projecte com aquest?
A mi sempre m'ha agradat molt l'educació i trobo que és molt, molt important. Perquè així és com les persones es coneixen, les persones aprenen a pensar en diferents idees i canviar d'opinió i a entendre més els altres. I trobo que és molt, molt important i és un privilegi d'haver tingut una educació de qualitat amb professors i docent que li interessés, que compartís interès per les matèries, però també per als estudiants. I trobo que és un privilegi que s'ha de compartir tant com es pugui. I jo sempre volia fer alguna cosa per compartir aquest privilegi que jo vaig tenir d'una escola fantàstica, uns professors fantàstics i una universitat on em vaig passar molt bé.
Llavors aquí parlem una mica de en què es basa aquest projecte. És a dir, em deies abans de començar que és rotllo ONG, per dir-ho d'alguna manera, i ara mateix esteu amb moltes nenes ajudant a moltíssimes nenes.
Exacte. Va començar amb la filla d'un amic meu que volia aprendre a programar i no trobar un bon lloc on estigués una mica estructurat i que no fossin tot nens. I ella l'única noia. I doncs vam dir, bueno, doncs, per què no fem un curs? Nosaltres sabem programar, ho sabem fer, podem agafar un grup de noies que els interessi i fer una classe. I doncs vam fer un grup de nenes entre 10 i 14 anys. I vam veure que això funcionava, hi havia molt interès i vam anar creixent això, fent un curs una mica més estructurat, més currículum, més llarg, convidant a més gent, i s'ha desenvolupat ara en una estructura on tenim uns 300 voluntaris, on donem classes de programació a nenes de 12 a 19 anys, cada setmana, és una hora a la setmana, durant el curs escolar, i on venen i fan les classes completament gratuïtament.
I tot això, Ione, com es financia tot plegat?
Som tots voluntaris.
Tots.
I tenim un parell d'esponsors que cobreixen els costs de la pàgina web i les petites coses on gastem, però totes les hores persona són voluntariats.
Déu-n'hi-do, 300 voluntaris, eh? Ara, al final teniu moltíssimes nenes, vull dir, les coses com siguin, però 300 voluntaris... Trobar tanta gent que es vulgui implicar en un projecte com aquest, donant, com deies, les vostres hores lliures després de la feina, són molts.
Són molts i jo no m'ho hagués imaginat mai. A mi, si m'haguessin dit, ui, hauràs de muntar un projecte que es faci tan gran, hagués pensat, bueno, això sembla una mica massa. Però va evolucionar així, la gent li encanta i mostra molt interès i doncs hem anat creixent de tant del costat dels voluntaris com del costat de les nenes. On ara tenim, crec que 500 inscrites ara per la pròxima sessió que comença la setmana que ve.
La setmana que ve. Déu-n'hi-do, eh? En aquest cas, no sé si, ara que deies, si m'haguessin dit que aquest projecte arribaria a ser tan gran, Potser m'ho hagués pensat. Jo crec que no, perquè també et van dir el mateix abans d'estudiar una enginyeria o en el moment que l'estaves estudiant i tu vas tirar pa'lante.
És veritat, però clar, és diferent. Jo al meu voltant tinc la sort de tenir moltíssimes persones que han fet estudis i els han acabat. I doncs pensava, bueno, doncs això serà més fàcil, més difícil, però ho faré. Però clar, un projecte així obert, dic, bueno, no sé si sóc jo la bona persona per fer alguna cosa així. Però clar, com va ser orgànicament, vam pensar, ui, això estaria bé per a aquesta noia, fem-ho una mica més. I vam anar creixent i ara si paro i miro enrere, penso, buah, quin projecte.
I esperem que així sigui per molts anys més, eh? Perquè al final si esteu ajudant a tantes nenes, escolta, és molt bona senyal també que també s'interessin i també que cada vegada tingueu més voluntaris que us ajudin, les coses com siguin.
Sí, gràcies.
Ione, tornem una mica enrere, si et sembla. Abans ens deies que la part de la indústria farmacèutica la vas començar a tocar per aquesta recerca, per doncs, investigacions contra el càncer. L'enginyeria biomèdica, en quin moment de la teva vida vas decidir a dedicar-te a això? Abans ens deies a l'inici que havies dubtat entre una cosa i l'altra, amb aquestes arts, aquestes belles arts, però en quin moment vas veure que això era el que realment t'interessava?
Jo crec que durant el batxillerat els professors que vaig tenir em van mostrar molt interès en les matèries i d'una altra banda, a mi sempre m'ha agradat entendre com funcionen les coses. I doncs, algú em diria, hauries de fer física? Sí, però la biologia té això que és un sistema com la física on ho hauríem d'entendre tot, però no ho entenem encara. I això em va donar molta curiositat. Uh-huh. I doncs vaig voler saber-ne més i mirant-ho, el meu germà també em va parlar de la universitat on estava i em va dir, hi ha aquest cursos d'enginyeria biomèdica on fas totes les mates, la química, la física i tot això, però també mires la biologia com funciona. I vaig pensar, bueno, això sembla que em faria il·lusió. I va ser una barreja del que jo ja sabia que m'interessava i l'oportunitat de tenir aquest cursos aquí.
Anem a parlar ara de la teva feina actual, perquè abans ho dèiem, ets consultora, ens deies doncs, que has ajudat doncs, algunes empreses farmacèutiques perquè has tingut aquesta opció de conèixer una mica més sobre la indústria farmacèutica, però a dia d'avui, explica'ns una mica la teva feina, perquè has estudiat mil coses, has fet mil coses, i a mi quan em van dir que eres consultora em vaig quedar de pasta de moniato perquè vaig pensar, consultora de què? Si tenim consultors de moltes coses diferents.
És una bona pregunta. Faig consultoria d'estratègia. I clar, què vol dir això? Depèn de la situació del client. Els clients normalment tenen situacions on tenen temps i mitjans per fer més i no saben què fer, o tenen una situació complicada que volen solventar. Per exemple, el meu client d'ara tenia una situació on no sabien com solventar financerament com estaven ara perquè estaven una mica en dificultat. I van dir, què podem fer? Podem reduir costos o hi ha una altra opció. I vam mirar i vam veure que tenen productes que si en fan més pacients estan tractats. I doncs vam dir, bueno, potser el que heu de fer és ser més eficients per fer més producte amb els mateixos costos i els mateixos mitjans i doncs us solventa la situació que teniu i a més tracta més pacients. I doncs ara estic, per exemple, fent aquest projecte on vam començar mirant quin era el problema, si eren realment costos o si hi havia una altra solució i després com fer-ho. I estem fent ara el projecte acompanyant-los a trobar la manera operacional de tenir aquesta eficiència per fer més productes i tractar molts més pacients.
Això realment, no sé fins en quin moment va ser que vas decidir muntar la consultoria, perquè després de tots aquests estudis, jo és que segueixo al·lucinant perquè tens tants estudis, Ione, que no... O sigui, no sé fins a quin punt has d'arribar per decidir, vinga, va, ara em posarem una consultoria i que vinguin, no? Que vinguin tots.
Bueno, estic en una empresa molt gran i doncs els clients ja venen per l'empresa mateixa, no tant per mi. Però va ser per casualitat. Quan vaig adonar-me que la recerca no era per mi, vaig estar una mica confusa. Què faig ara? Aleshores, què? I vaig anar a diferents presentacions d'empreses, vaig demanar a amics meus on treballaven, on havien fet estatges, que els havia agradat i vaig trobar aquesta empresa que em va agradar molt, la gent, quan em parlaven dels projectes m'interessava i vaig dir, bueno, doncs, escolta tu, provem-ho. I, bueno, al final ha funcionat bé i ara fa gairebé 5 anys.
I provem-ho i quant temps fa? Que ara deies, 5 anys, eh?
Sí.
I previsió de futur, a veure, què és el que podem esperar de Ione Pla en els pròxims anys? Tornaràs a casa en algun moment, aquí a Andorra, o no?
Bueno, per les festes.
A treballar no, eh?
No ho sé, és que, clar, ara estic molt especialitzada amb la farmacèutica i en una consultoria així, i jo no sé que això ho pugui fer a Andorra. I doncs és difícil posar-ho junt, la veritat.
Tens tota la raó. Ione, per anar acabant, només necessito que em diguis una frase o una reflexió que vulguis fer per tancar aquest espai, per animar doncs, a tota aquesta gent que ens està escoltant a no tenir prejudicis amb la gent que vol estudiar carreres que es consideren difícils, sigui per raó de gènere, òbviament, i després per a aquestes nenes que també ens puguin escoltar, els nens, perquè tinguin la força, la valentia, digue-li com vulguis, les ganes, posa-li, d'estudiar una carrera com la que vas fer tu o tota aquesta etapa que has tingut durant tota la teva vida, aquesta formació que has anat tenint durant tots aquests anys.
Ui, això és una bona pregunta. Mira, potser el que diria és quan sembla massa gran i fa massa por, és que tu mires com si fos un projecte massa gran, has de mirar les parts, perquè cada part la pots fer, doncs una rere l'altra. Passos petits.
Doncs
que això a mi m'hagués ajudat molt.
Doncs mira, ens quedem amb això, amb aquesta reflexió. Passos petits que sempre podem arribar doncs una mica més lluny, no? I és el que sempre diuen, que si has de fer un pas enrere per fer-ne tres endavant, també t'ho has de plantejar, no?
Exacte.
Doncs Ione Pla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer conèixer-te i esperem que vagi molt i molt bé aquestes noves etapes, aquest projecte educacional que esteu tirant endavant. Esperem que creixi molt i molt més. I res, que quan tornis aquí a casa per les festes que deies que vindràs a veure la família, que està molt bé, doncs a veure si passes per Ràdio Nacional i ens vens a veure.
Amb moltes ganes, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada, Ione.
Adéu.